per posar-me jo, perquè només pot haver-hi una. I penses, bueno, pues tenint en compte la quantitat de periodistes incapacitats, que homes que hi ha, doncs, clar, elles s'han de demostrar més, i ho estan
Quina
demostrant.
Quina llàstima que la meritocràcia no sigui real, oi? Gemma, tu que ets la resistència, per dir-ho d'alguna manera, què els hi diries a aquestes periodistes que comencen a la seva carrera i que volen fer periodisme esportiu? Consell potser és molt presumptuós dir, no?, però quin missatge els hi donaries?
Jo sempre dono el mateix, que rodegin d'altres dones i que siguin dones feministes, que tinguin perspectiva de gènere, perquè per ser una dona, bueno, és que tenim exemples, jo que sé, Margaret Thatcher, per exemple. En fi, no és una dona per ser una dona, mm-hmm. Hay que tener un poco de perspectiva de gènere y tener claro que es lo que hay. Entonces, rodearte de altres dones i contarse, hablar, que es tan importante lo de, porque normalmente es el cuando te imponen el silencio y tú te lo autoimpones, uh-huh. Crees que solamente te está pasando a ti, y creo que uno de los grandes cambios con el que ya empezó con el Me Too, uh-huh. fue precisamente el que hablemos, el que no nos mantengamos en silencio, porque una vez que rompemos ese silencio es cuando cambian las cosas, si no, ahí siguen hombres blancos heterosexuales.
Doncs ens toca trencar silencis i ens toca lluitar contra aquest patriarcal social, que encara és més agosarat en el periodisme esportiu. Això és cosa del feminisme i de les dones, però és cosa de tota la societat, perquè...
Sí, ens toca a tothom.
Perquè ens toca a tots arremangar-nos. Raúl Martínez, Gemma Herrero, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Un plaer, Gemma, gràcies.
A tu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia als amants dels esports sobre rodes. Tenen un punt de trobada, l'Skate Park de la Floresta. L'espai, a tocar de les pistes de Can Llobet, atrau una gran afluència d'aficionats gràcies a l'empenta d'un grup de patinadors del barri que es fa dir Local Wears Can Llobet i que s'encarrega de mantenir l'espai en bones condicions. La instal·lació la va construir l'Ajuntament després que el projecte d'ampliació i millora de l'Skate Park de Can Llobet fos un dels triats dels pressupostos participatius de la Floresta del 2020-2021 i el qual es va destinar una partida de 50.000 euros. Tàndem, el duet de pop-rock català format per Sergi Guixems i Lucas Gonzalvo, és el candidat de Cugat Mèdia a la primera edició de l'Ope Fest. I és que la formació portarà el tema Viatges a la fase de preselecció del concurs, que se celebrarà els dies 14 i 21 de desembre a través de dues eliminatòries. Els grups que superin aquesta fase aniran a la gran final, que tindrà lloc l'11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la celebració dels 50 anys de PIMEC. En l'esdeveniment s'ha posat en valor els principals assoliments dels darrers anys de l'entitat i s'han analitzat les principals problemàtiques que afecten les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. En aquest sentit, s'ha destacat l'ascetisme, l'excés de burocràcia i les dificultats per trobar personal qualificat com les principals preocupacions entre els empresaris. Dirigit al teixit empresarial, l'ha congregat més de 500 persones, entre elles representants polítics del municipi Sant Cugat Empresarial i Ada Vallès. I l'equip de govern treballarà amb el Consell de Barris del Centre, les solucions de mobilitat de Collfabà amb l'aterratge dels jutjats de Sant Cugat. L'anunciada Centralitat de Justícia i Seguretat, que inclou també la comissaria dels Mossos, la futura seu de la policia local i els espais de protecció civil i ADF, ha inquietat les associacions de veïns de Collfabà i Sant Domènec per la congestió que pot suposar la zona. El vicepresident del Consell de Barris, Jordi Puigneró, no ha descartat un pla de mobilitat i els estudis necessaris per garantir una convivència saludable amb l'activitat que pot generar la centralitat. I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. La informació torna al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bona tarda, són les 7.
Més d'un centenar de tractors han mobilitzat bona part de la capital del Baix Ebre. Ho han fet...
Els agents que estan relacionats d'una manera o altra amb l'espai litoral del Baix Empordà facin
propostes... Els germans Trias i Pujol es fan unes 30 donacions diàries, tot i que l'hospital fa de l'ordre...
L'última hora de l'actualitat més propera. Notícies en xarxa, edició vespre. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Faves Comptades, amb el suport de Fairtres i Serrimat.
Cada 14 de novembre es commemora el Dia Mundial de la Diabetis amb l'objectiu de donar a conèixer la diabetis i sensibilitzar la societat envers aquesta malaltia. I és que només a Catalunya el nombre estimat de persones amb diabetis supera els 630.000 casos. Segons l'enquesta de Salut de Catalunya del 2022, la diabetis afecta el 9% de la població major de 15 anys i el percentatge superior a partir dels 65. Per parlar d'aquesta malaltia i saber quines eines tenim per tractar i prevenir-la, ens acompanyen la doctora Carmen Quirós, que és adjunta al Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Mutu Terrassa. Doctora, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Núria Alonso, que és infermera experta en diabetis i educació terapèutica del mateix servei. Núria, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per el més bàsic, per definir i situar-nos, per saber exactament de què estem parlant quan parlem de diabetis.
Doncs, bueno, la diabetis és una malaltia que bàsicament es diagnostica en el moment que els nivells de sucre pugen per sobre dels valors normals. Vale? Llavors, pues, el valor de sucre puntual normal és 126 mil·lígrams de xilitre i pues, necessitem més d'una determinació per sobre d'aquests valors per poder-la diagnosticar.
Mm-hmm. Hi ha diferents tipus.
Hi ha diferents tipus de diabetis. De fet, hi ha molts tipus de diabetis, però jo crec que en línies generals ho podríem classificar en quatre tipus. La diabetis tipus 1, que és aquella que normalment es presenta amb els nens petits, encara que es pot iniciar a qualsevol moment de la vida, i que realment el mecanisme és una malaltia autoimmune. Vale? Es generen anticossos per raons que a dia d'avui no tenim molt clares i la persona desenvolupa una diabetis d'una forma una mica sobtada. Tenim també la diabetis tipus 2, que és la diabetis més coneguda i representa pràcticament el 90% de les persones amb diabetis, i és aquella que normalment es presenta a l'edat adulta i moltes vegades associada, pues, a obesitat, a sedentarisme, a mals hàbits dietètics. També tenim la diabetis gestacional, que és aquella que es presenta durant l'embaràs de dones que prèviament no tenen diabetis, i després hi ha un altre grup que s'associa, pues, a fàrmacs o altres malalties, com malalties que afectin el pàncreas. Serien com les quatre diabetis principals que podríem parlar.
I quines serien les principals causes, els factors de risc que poden portar una persona a desenvolupar la diabetis?
En el cas de la diabetis tipus 1, com deia la doctora Quirós, no sabem les causes que poden generar aquesta malaltia. Llavors, apareix de forma més sobtada, i en el cas de la diabetis tipus 2 sí que està més associada a altres patologies metabòliques, com podria ser l'obesitat, la hipertensió, sobrepès, etc. I en la diabetis gestacional podria haver-hi també un factor hereditari, no? Si tenim algun familiar amb diabetis, podríem presentar diabetis gestacional durant l'embaràs. I bàsicament serien aquestes les causes.
I si parlem de símptomes, quins serien els símptomes més comuns que ens podrien alertar, doncs, de la possibilitat de tenir diabetis?
Pues en el cas de la diabetis tipus 2, normalment l'inici és progressiu i el problema un dels problemes d'aquesta malaltia és que l'inici és silent. És a dir, normalment si no fem analítiques de rutina no diagnosticarem la diabetis, i per això de fet hi ha un gran percentatge de persones amb diabetis que no saben que tenen aquesta malaltia. En un moment, si aquesta malaltia durant molts anys no es diagnostica, sí que apareixen símptomes, que són els mateixos símptomes que poden aparèixer en una diabetis tipus 1 d'inici sobtat. ¿Vale? I això ja succeeix quan realment els nivells de sucre són molt alts, i bàsicament seria pues, tenir molta més set de l'habitual, orinar molt més, perdre pes d'una forma no explicada. Això ens hauria d'alertar i seria pues, probablement els símptomes més típics d'un inici de la diabetis, però ja dic, seria, si és una diabetis tipus 2, ja estaria diagnosticada en un estat molt avançat.
I per fer el diagnòstic, ara parlava la doctora d'analítica. Hi ha algun altre sistema, a part de les analítiques?
Bueno, podem fer algun control capilar, que és un control en el moment per detectar si hi ha alguna alteració, però la confirmació s'ha de fer mitjançant l'analítica en sang.
Mm-hmm. Anem al tractament. El tractament i a la gestió de la malaltia. Quin és el tipus de tractament més habitual?
Doncs un altre cop hem de diferenciar molt clarament entre diabetis tipus 1 i diabetis tipus 2. No? La diabetis tipus 1, com hem dit, és un problema autoimmune, que el que passa és que hi ha anticossos que destrueixen el nostre pàncreas i, per tant, deixem de fabricar insulina. Com que el que passa és que deixem de fabricar insulina, l'únic tractament possible a dia d'avui és administrar insulina diverses vegades al dia. No? La diabetis tipus 2 és diferent. El problema principal inicialment és que sí que som capaços de secretar insulina, però aquestes causes com, per exemple, l'obesitat o altres condicions fan que la insulina que fabriquem no es pugui, no faci correctament la seva funció. Llavors, en aquest moment de la malaltia, doncs, hi ha diversos fàrmacs, tant en pastilles com injectats, però que no són insulina, que són fàrmacs que ara mateix no estan molt de moda pel tema de la diabetis i de l'obesitat. Aquests fàrmacs ajudarien a la insulina a fer millor el seu efecte i, per tant, durant molts anys es pot tractar amb aquests fàrmacs. I arriba un moment en què, si el pàncreas ja arriba a esgotament, en aquest moment s'hauria de començar insulina, perquè realment, encara que posem fàrmacs, si no tenim insulina ja dintre del cos, doncs l'únic tractament és la insulina.
Hi ha un aspecte important, i això li preguntarem a la Núria, que és l'educació terapèutica en el control d'aquesta malaltia. Parla'ns una mica en què consisteix, quina és la importància precisament d'aquesta educació que t'encarregues d'oferir als pacients.
Bueno, és una part fonamental del tractament. Al final tenim les persones amb diabetis han de tenir una sèrie d'hàbits que els hi hem d'ensenyar a gestionar. L'educació terapèutica el que fa és un acompanyament en el procés crònic de la malaltia. Llavors els hi ensenyem o intentem ensenyar-los a gestionar com s'administra la medicació, com s'ha d'aprendre, en què consisteix la seva malaltia, perquè al final, quan tu coneixes la teva patologia i tota la medicació que tu portes per tractar-la, ets més lliure, estàs més empoderat pel teu dia a dia. Llavors, el que nosaltres fem, molt bàsicament resumit, seria acompanyar, a comprendre la malaltia durant tota la vida.
O sigui, que ens hem de fer nostra la malaltia, que mai millor dit és pròpia, i no prendre'ns-la com una qüestió aliena, no? I menys que ens faci por, perquè precisament amb aquesta educació el que et permet és el coneixement, evitar aquesta por i aquesta desconeixença que tenim a l'hora de poder actuar. Precisament la prevenció és clau, és important per prevenir moltes malalties, però també la diabetis. Precisament avui feu des de les 9 fins a 2:15, a consultes externes, a Terrassa esteu fent controls de glucosa i donar-ho informació sobre aquesta patologia, no?
Sí, al final, com deia la doctora, el 90% dels casos de diabetes és diabetes tipus 2 i en alguns casos podíem prevenir o endarrerir l'aparició d'aquesta diabetes, no? Nosaltres fem aquests controls també per visibilitzar, no? Aquesta malaltia, la diabetes en general, i si detectem algun cas en què els valors de glucosa apareguin alterats, el que fem és donar informació, però els hi adrecem a que vagin al seu centre d'atenció primària perquè completin aquest anàlisi i veure si realment hi ha una diabetis o és perquè no ha vingut en dejú o el que pogués ser.
Hi ha algun consell per intentar reduir el risc de desenvolupar la malaltia?
Clarament, la diabetis tipus 2 és una malaltia que depèn molt... No? Hi ha un component genètic important, això és cert, però depèn molt dels nostres hàbits diaris. ¿Vale? Llavors, és fonamental combatre l'obesitat, no? Mantindre el normal pes. És fonamental una dieta saludable i equilibrada, que no contingui molts sucres, bàsicament, i és fonamental l'activitat física. ¿Vale? Aquests tres pilars probablement són els més importants i que, de fet, els hauríem de fer per combatre o evitar la diabetis, però també per combatre i evitar moltes altres malalties, no? Com són la hipertensió o malalties similars.
Aquesta és la recepta bàsica, no? Una vida equilibrada.
Exacte.
En l'alimentació i en l'activitat i en el descans.
Exacte.
Exactament.
No? Aquest seria l'ABC.
Aquest seria
l'ABC. Que serviria per moltes
malalties. A més, a vegades volem implementar-lo quan ja som grans, quan veiem que tenim un risc i que cada cop tenim més clar que aquests hàbits assolits durant la infància són claus per evitar aquest tipus de malalties en el futur, no? És a dir, aquella cosa de és un nen, pot menjar galetes perquè no farà diabetis, doncs probablement no farà diabetis, però li estàs...
A la llarga?
A la llarga, doncs li estàs inculcant un estil de vida que no és l'apropiat, no?
Uh-huh. Parlant de la vida, com és el dia a dia d'una persona amb diabetis?
Bueno, aquí també hem de diferenciar, no? Depèn del tractament que tu portis, no? I depèn de la forma com enfrontes aquesta malaltia. En diabetes tipus 1, que és un percentatge més petit de les persones amb diabetis, sí que hi ha una càrrega més gran en quant a gestió del tractament en el seu dia a dia, no? Has de prendre moltes decisions només en relació amb la diabetis i, a més, tens una vida normal, no? I en diabetes tipus 2, també, depèn del tractament, però a més a vegades hem de carregar amb aquest estigma, no, de és a causa d'uns hàbits que jo he adquirit, no, aquesta culpa per haver acabat amb una malaltia, a vegades, no, que podríem haver previngut amb estils de vida. Llavors, la càrrega mental és molt important en aquesta patologia, tenint en compte més que és una patologia crònica i que a dia d'avui no tenim cura.
M'imagino que en el cas dels infants, quan parlem, per exemple, de l'autogestió, de l'autocontrol de la malaltia, aquí és una mica més difícil. Com es fa? Com es gestiona això?
La veritat és que a dia d'avui la majoria d'infants amb diabetes tenen diabetes tipus 1 i, per tant, pues, va associat a això, no? Administrar-se insulina diverses vegades al dia i controlar-se els nivells de glucosa diversos cops al dia. Evidentment, és una transició des de la infància més precoç a l'adolescència, en què al principi el càrrec bàsicament és dels pares i a poc a poc es va transicionant als nens. Afortunadament, avui dia disposem de diverses mesures tecnològiques o dispositius tecnològics que es poden ajudar a tractar la diabetes, no? Doncs tots ells porten sensors de glucosa que fan que no s'hagin de punxar tantes vegades al dia al dit, sinó que portant aquest dispositiu, doncs, amb un telèfon mòbil poden veure els seus nivells. Tenim bombes d'insulina que administren la insulina sense haver-se de punxar cada vegada, vull dir, però sí que és veritat que és un moment de la malaltia especialment complex, perquè els nens, pues, no els hi pots dir ara no corris, ara no saltis, ara no... I tot això interfereix, evidentment, en el dia a dia.
Uh-huh. La diabetis també pot tenir complicacions. Quines són aquestes complicacions més comunes associades a aquesta malaltia si no s'acaba de controlar bé?
Clar, el problema és que si mantenim controls alts, normalment de la glucosa, podem alterar els vasos sanguinis, no? I això acaba afectant una sèrie d'òrgans que principalment poden provocar problemes a nivell de visió, no? Que és la retinopatia diabètica, el ronyó, que és la nefropatia, i d'altres patologies com, també conegudes com podria ser el peu diabètic, però per això, perquè hem mantingut uns controls alterats, alts principalment, durant molt de temps i s'han vist afectats o bé els nervis o els vasos sanguinis que reguen aquests òrgans.
Mm-hmm. No ens queda massa temps, però sí que m'agradaria que aprofitéssim al final per llançar un missatge a les persones afectades de diabetes que es troben precisament en aquesta situació, o a aquelles persones que podrien estar ja en risc de patir diabetes.
Bueno, bàsicament, si estem parlant de diabetes tipus 2, tornem a lo mateix, no? És molt important l'estil de vida. Hem de ser molt constants en això. Aquelles persones que mai no es facin cap analítica, no? Pues sempre pensar que pot ser una malaltia silent durant molt de temps i que probablement val la pena alguna vegada fer algun control per poder-la diagnosticar de forma precoç o inclús en l'estat de prediabetis. I bàsicament, a part de l'estil de vida, doncs, òbviament, quan s'instaura un tractament, doncs, ser constant amb aquest tractament.
Alguna cosa, Núria, afegir?
És tot.
Doncs ens ha quedat molt clar. Vida saludable, un estil que puguem portar bé, alimentació, activitat física, descans i controls. Acudir als professionals que són els que sabeu. Gràcies a la doctora Carmen Quirós i a Núria Alonso per haver passat avui pel programa. Que vagi molt bé. Bon
Moltes
dia.
Gràcies, bon
Moltes
dia.
Gràcies. Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa. El nostre compromís.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bé,
doncs un dijous més rebem la visita del nostre prescriptor d'arts escèniques, el nostre company Eduard Gené. Benvingut.
Bon dia, moltes gràcies, Carme. Això de prescriptor m'encanta.
Home, oi que ens dones la recepta?
Bueno, jo explico el que faran i faig algun comentari, ja ho saps. Que passa que, clar, jo dic, no diguis massa coses perquè si hi ha gent que vol anar a veure...
No li aixafis la guitarra.
Millor li aixafis la guitarra, exacte.
No li aixafis la guitarra. Molt bé, doncs en els pròxims minuts farem un repàs, una ullada, per veure quin és el panorama de cara a aquest cap de setmana i si podem arribar al següent, així ens muntem la nostra agenda particular i ens organitzem, no?
Jo penso que sí que podem fer-ho, eh?
Que millor. Escolta'm.
Jo començo, mira, començo avui dijous, que, com sempre, hi ha el bar Bocamoll, del Torre Blanca, i aquell concert de petit format, i avui hi ha una cosa que em fa gràcia pel nom, eh? Diu The Dalton Brothers Band.
Això em sona al còmic.
A mi em sona una pel·lícula del Far West, no? De l'Oeste, de Cowboys, però diu que fan música Dixieland. Bueno, ja lliga.
Està bé,
ja
sí.
Lliga. Però demà divendres tenim al Teatre Auditori una de les, per mi, de les millors òperes que es poden veure, que és La Bohème. L'havíem de Giacomo Puccini. Giacomo Puccini fa el centenari de la seva mort, i penso que és un dels autors d'òpera millors, i La Bohème, penso que també respon. Hi ha fragments de La Bohème, àries i duets, que són extraordinaris. Començant per el primer, que diu que gelida manina. Oh, una cosa romàntica 100%. I a més, bueno, ho fan com més natural la gent de Sabadell, amb un repartiment que penso que pot estar molt interessant. I jo, el que em sembla recordar que hi està tot exhaurit.
Sí?
Sí,
clar. Sí que hem fet tard.
Suposo.
Bueno, podem esperar a última hora, ja saps que sempre
exacte.
Hi ha algú que
hora,
no segur. Pot assistir, que queda en buits.
Per tant, però sapigueu que ho donar allà i d'avui de nou, i veure, perdó, de 7 a 8... perquè comença a les 8.
Comença a les 8,
comença
sí.
A les 8, i veure si efectivament us queda alguna cosa per poder entrar. No? I aleshores, el diumenge...
Espera, hem d'advertir que La Bohème, que la gent, si va per primera vegada, que sàpiga que això és una mica llarguet.
Sí, sí.
Una mica llarguet vol dir que frega les 3 hores.
Sí, hi ha un intermedi, però penso una cosa, que hi ha el percentatge més gran de la gent que hi va, realment...
Gent gran?
Sí, jo diria que el promig està així en els 60, 65 anys.
I ja vindré un dia, a veure si baixa la mitjana.
Aproximadament. I hi ha gent jove, eh? Hi ha gent jove, també, però és una minoria, això està claríssim. Mm. Vale, doncs, si sembla, passem al diumenge, que el diumenge tenim dues coses interessants. Per una banda, teniu a la nau de Valloreix, dintre d'aquesta 30a edició de teatre de Valloreix, hi ha Tartuf, el Tartuf de Molière,
sí.
I que, a més, fa una companyia de granollers que dirigeix en Frederic Roda Fàbregas, el germà gran del nostre amic Albert Roda, que doncs, dirigeix ell, que fa molts anys que està amb aquesta companyia.
I és una versió, diríem, alternativa, actualitzada, o
sí,
és un clàssic?
Sí, el que fa és agafar l'obra de Molière, que és una comèdia crítica, o que critica molt la societat del seu temps, que és vàlid per actualment.
Sí, no han canviat gaire els temps.
No han canviat massa. Les coses dolentes continuen sent les mateixes.
Per això anem com anem.
Exacte. I aleshores el que fan és una mica adaptar-ho de tal manera que per un públic, en aquest cas també més jove, doncs entri perfectament. És una comèdia, en el fons, jo diria que és una tragicomèdia, perquè és divertida, però en canvi el missatge que dona social doncs és una mica escaient, eh? Pica una mica. I el mateix diumenge al Teatre Auditori tenim aquest espectacle en diuen Ballarins Catalans al Món, així que és una setena gala, i és que són diferents ballarins que estan treballant en companyies a França, a Alemanya, a Països Baixos, etc., i que de tant en tant es reuneixen i fan una sèrie de petites gales aquí a Catalunya. Fan, en aquest cas, són o bé doncs, uns ballarins parella, o fan una persona, un sigui ballarina o sigui ballarí, que fa un solo. Evidentment són els moments més clàssics de tot el ballet, i els que siguin amants de fer d'això, de no veure tot un ballet, sinó veure diferents fragments, pot ser interessant.
Home, jo crec que sí. De fet, aquesta podria ser la Companyia Nacional de Dansa.
Hauria de ser-ho.
Ja, però no pot ser perquè cadascú està allà on s'ha buscat la vida.
I no pot ser-ho perquè no hi ha, com de costum, no hi ha prou diners per poder...
No hi ha pressupost.
No hi ha pressupost, sí senyor. La companyia del Liceu tenia una companyia de dansa de molts anys, dirigida per en Joan Magrinyà. Van sortir doncs, molts ballarins i ballarines, entre elles una que viu aquí a Sant Cugat. Cada un faci el dia, no, perquè no me'n recordo, pobre. Ah, sí, la Guillermina Coll, que viu a Sant Quatre fa molts anys. Doncs hi van sortir moltíssima gent, però va desaparèixer. I ara hi ha un que en diuen el Ballet de Barcelona, però el Ballet de Barcelona, que està a Santa Coloma de Gramenet, doncs és una barreja de tot tipus de gent de tot arreu,
Jo m'imagino que per ells també ha de ser una experiència, diríem que, excepcional, no? Perquè, clar, ells estan treballant amb altres cossos de dansa, sí, i es troben puntualment amb catalans, que sí, també es troben arreu del món.
I que molts van començar junts. Molts
ells
van començar
sí,
junts a l'Institut del Teatre, i segur que es coneixen perquè són de les promocions, són promocions similars, no? Mm. Per tant, en aquest sentit, segur que està bé. I això el diumenge 17, però abans el 21, el dijous següent, com sempre recordo que fan el Bocamoll, que ja sempre dic el mateix, és entrada gratuïta, però si us preneu una cervesa...
Home, alguna cosa t'has de prendre, no?
L'heu de pagar. És limitat en quant a l'espai, perquè és el que és un bar... Però jo penso que de tant en tant fan algun tipus de concert que és prou interessant. És prou interessant.
Qui va aquest dijous, el 21?
Aquest, hi ha un grup que es diu Polentio i el fien com concert de pop. De pop, clar, popular, música popular. Per tant, concert de pop pot abarcar moltíssimes coses. És un trio, sembla que és guitarra, teclats i baix, i bueno, pot ser interessant. El que és bastant novedós, perquè feia temps que no venia, és el Teatre Auditori el divendres, el dia 22, que actua la Maite Martín. Que la Maite Martín és una cantant que durant molt temps, al principi va sortir i va anar evolucionant amb el temps, perquè començava doncs, amb un flamenc doncs, estilitzat, i en canvi amb el temps va anar variant i en aquest moment té un repertori que pot fer des d'una cançó doncs, com no sé, Alfonsina i el mar, o com pot fer un flamenc perfecte. I ha anat evolucionant amb el temps. I a més, aquest concert aquí diu que està dins del marc d'activitats del Dia Internacional contra les Violències Masclistes.
Que hem de continuar reivindicant, visibilitzant...
Dia a dia. Aquest és un concert que dic, té per mi molt interès, perquè Maite Martín ha fet una evolució amb el temps, ha fet una evolució molt, molt, molt bona. I el dia 23, el dissabte 23, a la mateixa hora, hi han dues coses que ja s'ha d'escollir. La primera que jo vull citar és una obra del Víctor Alexandre, que és un col·laborador d'aquesta emissora, entre altres coses.
A on?
Al Teatre de Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Al Teatre de Mirasol.
Ho dic perquè estàvem al Teatre Auditori i ara anem al Teatre de Mirasol.
El Teatre de Mirasol, el dia 23, presenta una obra que es diu M'espien.
És una obra original, del Víctor.
Sí, el Víctor té moltes obres teatrals. Passa que ell ha fet molt periodisme, això amb el periodisme, ha fet novel·la, molta novel·la, narració, i té obres de teatre, jo penso que en deu tenir, que jo conegui, que hagi vist, potser diria que 6 o 7. Jo sé, una adaptació de Pere Caldés va fer una vegada, però en té... pròpies, bastantes.
I aquesta és una d'elles.
I aquesta és una d'elles, que és l'última, una de les últimes que ha escrit i que, malauradament, com és natural, ell volia que es representés per una companyia d'aquí, i el que són les coses, els que venen a fer-ho, el Teatre de Mirassol, són del Teatre Casanenc, de Casada a la Selva.
Oh, sí que s'ha anat lluny.
Sí, bueno.
No hi havia voluntaris aquí?
Es veu que no.
Es veu que no, però sí, hi ha molta gent.
Sí, però a vegades...
Estaven ocupats.
Sí, estaven ocupats i a vegades les circumstàncies. A més, hi ha una altra cosa que aprofito per dir, encara que ens sortim una mica, i és que Sant Cugat, Carme, fan falta espais per les arts escèniques. Hi han els mateixos espais. Quan s'obre el Teatre de la Unió...
O sigui, ja hi comptes.
Ja hi comptes, diuen, per l'any que ve. Mm. Quan es obri, seran els mateixos que fa 20 anys. I la ciutat de fa 20 anys s'ha crescut molt. Per tant, falten espais per fer arts escèniques. I no només per fer, i per assajar.
Que sí, clar, perquè has d'assajar en algun lloc.
Has d'assajar en algun lloc. I si pot ser, en el mateix lloc que vagis a representar. Bueno,
aquí queda la reivindicació feta.
Això, sí.
Que no li faltarà raó, evidentment.
Això, exactament, exactament. I, a més, el mateix dia 23, al Teatre Auditori, tornem al Teatre Auditori, dins del Festival de Jazz de Barcelona, ve un pianista, que és el Tony Ang, que fa un tipus de música que jo, personalment, no l'entraria dintre del jazz. O sigui, no la consideraria dintre del jazz com molta gent pot pensar, pensant en segons quin tipus de músics, en un tipus de música, etcètera, etcètera. És piano sol, totes les composicions són seves, és música seva, i és un tipus de música que encaixa en segons quins moments amb el que seria el teatre, la música de jazz, però jo diria que amb altres, doncs passa una mica inclús com a música clàssica. O sigui, es podia qualificar perfectament de música clàssica. Té un gran èxit, ha gravat ha fet molts concerts mundialment. De fet, aquest concert forma part d'una gira per tot Europa. O sigui que, per tant, potser la setmana anterior ha estat a París, i l'altra setmana doncs, ha estat... I, en fi, és un pianista relativament jove, i és d'origen asiàtic, però
això
no...
Això et va preguntar, perquè sí. Veia la seva fotografia
sí.
i...
Però és nord-americà, eh? O sigui, ell ha nascut als Estats Units.
Doncs mira quina sort. No, ho dic.
Ja sé per on vaig.
Perquè tu te'n recordes que fa uns dies hi va haver unes eleccions, no?
Sí. Bueno, sí. De totes maneres, que estan a dintre, diu que no els traurà, eh?
Va.
El que diu que no volen que entrin més.
Bueno, no sé si han sentit a parlar de deportacions, o sigui que...
Sí, bueno, clar, però són els dolents, els que es mengen els gats.
Ah, sí, clar.
Els que es mengen els gats i els gossos.
Ja.
Els altres no.
D'aquí el seu nom, no? Toni? No, Toni. Toni, però sí que conserva
sí,
el cognom.
Intenta. I el diumenge, també al Teatre Auditori, hi ha una cosa que és el que en diuen per familiar, teatre familiar.
Sí, un espectacle que per canviar, famílies.
Però per nens molt petits. O sigui, en aquest cas han de ser... O sigui, a la dura 45 minuts i ha de ser... O sigui, ho presenten per nens molt petits. Perquè és una entrada de 80 persones, només els pares i els nens, i aleshores és un espectacle que es diu Madame Lumière, la pare de llum, evidentment, perquè tot és llums que van canviant, que van variant, que formen part de l'escenari, que els nens estan en el propi escenari, i aleshores el que fan és un canvi de llums explicant una història, però una història que és més visual, és més estètica, que no pas de contingut, no quant a paraules, no quant a història... No és això, és una altra cosa. I es veu que està funcionant molt bé i té molt èxit. I aquí doncs, tanquem la quinzena.
Sí, un repàs ampli, molta cosa al Teatre Auditori, com és costum. Hem passat per la nau de Valldoreix i també pel casal de Mirassol.
Només em quedaria recordar... Si...
Ah, i el Bocamoll, home, tu, que cada dijous, és veritat,
Bocamoll.
Que hi ha el petit
recordar,
format.
Sí, dues coses també, que és la part de màgia que es fa a la cafeteria del Teatre Auditori els dissabtes, en aquest cas seria el dissabte... 14, i després també el jazz, el diumenge a les 9 de la nit.
Molt bé, senyor, doncs fins aquí 15 dies.
Aquí estaré.
I continuarem repassant.
Molt bé.
Bon dia.
Bon dia.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades.
Vull que caduqui el DNI per les fotos de carnet, que tan fàcil 5 o 6 guardar-me en un almonader. Quan et veig un aleluia, ara sí que entenc que Hayden i en la punta de la llengua crec que trauré quatre caris, que els estius que m'agradaven era quan no fèiem res. I ara cada dia passa, però costa passar subir. Jo només vull tardes fredes, de sòlida al llençol nets. Menys mal que quan t'estires tu oblides que sóc baixet. Quan em passo les estones mirant vídeos de gossets, tinc 9 a 10 neurones pensant en què et cuinaré.
El grup de música Martí Peres no fa ni un any que s'ha format sota aquest nom i ja s'ha plantat a la final del Sona Nou d'enguany. Tot es decidirà aquest dissabte, dia 16, a les 8 del vespre, en la gran final que tindrà lloc a la sala Luz de Gas a Barcelona. Abans que això passi, els rebem a Ràdio Sant Cugat i saludem la Martina Solivelles, que es veu i teclats. Martina, què tal?
Hola, molt bé.
L'Eloi Orihuela, que es veu i saxo. Eloi,
hola,
com estàs?
Gràcies.
I l'Adrià Barja, que es veu, i DJ, compositor... Fas una mica...
Sí, una mica de tot, també.
Una mica de tot. Benvingut. I, evidentment, el nostre musicòleg, Martí González.
Musicòleg, que no m'havíem presentat mai així. No, què tal, Carme?
M'ha vingut de gust.
Perfecte.
M'ha vingut de gust.
Perfecte.
Què et sembla? Deia ara que, de fet, no sou un grup format de nou. Ja us havíem conegut com a Cronopios, oi que sí? Vull dir que ja heu passat per aquí, ens heu parlat una mica de la vostra trajectòria, però ara veniu com a partir peres. Per què aquesta transició?
El projecte Cronopios, diguem que va acabar fa cosa d'un parell d'anys, i llavors quan allò es va acabar, bueno, era un format completament diferent, érem nou músics dalt de l'escenari, i quan es va acabar, doncs, una mica teníem ganes de seguir fent cançons, i així una mica, doncs, sense pretext i sense gaires intencions anàvem fent cançons i de sobte vam dir, ostres, doncs això que estem fent és guai i tenim ganes de compartir-ho. I això érem nosaltres tres, l'Adri, l'Eloi i jo, i llavors vam dir, ostres, ens faltaria algú que fes guitarra, i llavors doncs vam avisar l'Helena i es va sumar al projecte, i llavors ja va ser quan vam dir, bueno, doncs anem a posar-li una mica de cara i ulls, i vam engegar Martí Peres.
Efectivament, eh? Avui no l'hem citat, a l'Helena Fajula, que és veu i guitarra, que és la quart component d'aquest grup, però avui no ens podia acompanyar. El que em fa molta gràcia és el nom, Això de partir peres, no sé, quan us trobeu en una situació que heu de tornar a engegar la maquinària, però voleu fer com un trencall amb, el que heu fet fins al moment d'ara, m'imagino jo que feu un brainstorming, no? I què?
Res a veure. O sigui, és pura casualitat que hi hagués un abans i un després. I de fet ens ho han dit moltes vegades, perquè tot sovint anem doncs, a algun exmembre de Cronòpios doncs, en aquestes entrevistes i tal que ens fan, i sempre ens diuen, ostres, això té a veure perquè veu partir peres amb Cronòpios? I no, no té res a veure, o sigui, Cronòpios es va acabar bàsicament perquè el Pol Orovich volia fer cançons en castellà, nosaltres li vam dir que no, i...
És broma, és broma.
Això és que ja a veure, el Pol segueix fent cançons en català i són molt xules totes. Però no, bàsicament ens vam fer com una espècie de brainstorming i ens va agradar molt la broma del party, de festa, i llavors que podries posar-li una expressió en català. Mm. A mi grega no quedava estèticament bonic, i llavors vam dir que
tot junt i sense R al final de party.
I ja està.
Des de l'experiència dic que com a nom està bé perquè el busques i ja surt. Si quan tens un nom que és sí, molt... bueno, que té molts significats, el que sigui, el busques a Google i de seguida et surten mil coses i no, la música, el grup de música... I costa més, però si partir peres els busques i els trobes normalment a internet. Llavors, deia la Carme que no fa ni un any que sou partir peres, jo que funcioneu, i esteu a la final del Sona Nou, però com dèiem també teniu Cronòpios, els tres que sou aquí, però explica'm-nos una mica l'origen musical que teniu com a... més o menys, breument, sí. Tampoc cal...
justament com... els tres hem passat per aquí, pel Conservatori de Sant Cugat. Jo l'Eloi el vaig conèixer al Conservatori, la Martina la vam conèixer més tard, però també havia passat pel Conservatori, o sigui, queda aquí tot molt, molt local, i pues això, el grau professional, i de fet jo tocava l'oboè, la Martina la flauta, l'Eloi continua tocant el saxo, o sigui...
Jo soc l'únic que m'he mantingut.
Exacte.
A la meva educació que em van donar els meus pares.
Amb el ben fusta,
exacte. Sí, exacte.
Doncs molt bé, no? I ara, com dèiem, ara ja centrant-nos una mica en el grup i en Partir Peres, Sona Nou, el més actualitat que tenim, diríem, entre cometes, esteu a la final, no sé si us esperàveu, si és un repte també això, o com definiríeu aquesta participació, que ja és llarga, perquè esteu a la final, evidentment heu passat proves, heu fet concerts en directe per això, heu hagut de presentar una maqueta...
No va ser, o sigui, va ser realment, ens vam apuntar l'últim dia, l'última hora, i ens vam apuntar i de sobte ens vam seleccionar, i ha sigut una mica com que no ens anàvem esperant, però cada cop hem anat com confiant més en el nostre espectacle, no? Una mica, i veiem i hem vist que bueno, que agrada, que
sí,
funciona.
Quan ens socialitzàvem sempre és com que a tothom agrada molt, inclús gent que, pues, lo típic, amics, família, que sempre els agrada molt tot, no? Però gent així més externa també com que estaven molt contents i del nostre espectacle.
Sí, de fet, o sigui, ens vam apuntar una mica com de rasquis, perquè no som massa fans dels concursos, perquè el bo que té la música és el contrari a competir moltes vegades, no? Mm. Però bueno, ens vam apuntar una mica així de rasquis, i mira, doncs hem tingut una mica de sort, hem tocat bastant bé.
Has sonat la flauta, no? Per casualitat o no?
Ha sonat la flauta.
No, i la veritat és que hi ha altres grups i altres propostes que també eren superxules, i també ha sigut molt bonic poder compartir amb altres artistes, conèixer propostes de prop... No sé, està sent una molt bona experiència, la veritat.
Clar, més enllà d'això que diu de competir, evidentment aquests concursos també serveixen per conèixer gent, per
sí,
compartir amb conèixer altres grups, etc. No sé si aquest procés també us ha ajudat.
Sí.
En un començament de grup, també.
Sí, jo crec que sí, que també ens ha portat a conèixer molta gent. Doncs hem conegut a la Jojo, que està movent-se per Girona, per exemple, i que té un projecte bastant similar. També, bueno, com altra gent que també... Això és superenriquidor. Els hereus del beat, que a l'Eloi li encanta.
És que sóc molt fan, ja ho era, molt abans de coincidir amb ells, i m'hi va fer molta il·lusió.
Home, i tant, això sempre va bé, conèixer gent del món, diríem. Parlant de la final en concret, no sé què n'espereu. Si, evidentment, hi ha molts grups que no han guanyat el Sona Nou, que han arribat a la final, que això els ha servit com a catapulta per ser coneguts, però que no han guanyat i són molt més coneguts que alguns que han guanyat.
Sí.
Això, no sé què n'espereu en concret de la final, si us heu preparat, evidentment, també un show, un concert especial...
Sí, o sigui, bueno, jo crec que ja hem guanyat, no? Arribar a la final és un premi molt gran i bé, que...
Sí, jo realment de la final espero treure'n, pues, jo que sé, una cola bon Madonna, mínim.
No, jo espero guanyar, la veritat. Jo vull que guanyem.
Home, o sigui, que
guanyarem.
Aquí,
ja que estem aquí, sí. Anem a per totes i guanyarem. Però la veritat és que estar allà ja és super enriquidor.
De fet, el que comentava el Martí, això acostuma a passar, en molts concursos, i si no, penseu a la televisió. Tots aquests concursos que s'han fet, que resulta que el guanyador, o el que no ha guanyat, precisament, ha sigut qui ha sortit guanyant a última hora. Però sí que és veritat que segurament és un trampolí, no? Només pel fet de ser a la final, un concurs
només
com el
Sona 9. Només per la visibilitat.
Sí, hem tingut bastant.
Haver anat a ICAT, haver anat a... O sigui, les xarxes, tot... La visibilitat que et dona ja és una gran feina, que molts cops per tu mateix, malauradament, no pots fer i no pots aconseguir, no? Mm-hmm. Quan estàs engegant un projecte.
No sé si els partiperes es veuen algun dia tocant i fent un concert a Madrid, però d'entrada, com a mínim, un bocata de calamars. Vinga. Madrid, Puerta de Atocha.
Anàvem estelades, portava xiulets. Anàvem caravana amb els de l'ANC. Típica parada, la de fer un riuet. Si pixes al rei no sempre senta bé. Els cors ven amunt, bandales i fum, ni un paper queda a terra. Ens escoltaran un poble enfadat, és un poble seriós.
Bocata de calamars que se'l poden prendre a Madrid o bé se'l poden prendre a casa seva, com fa la Martina. Qui és qui prepara el bocata de calamars al vídeo?
No, en el vídeo de bocata de calamars són imatges de Madrid, però hi ha un, el de he de fer-me el tàper, que estic fent un tàper.
Ah, doncs deu ser aquest. I que acaba...
És que ara en parlarem, però totes les cançons tenen alguna cosa, no sé si totes. Yeah.
Sí, tenen gana aquesta
molta
gent.
Molta gana, tenen gana.
No sé què els hi passa, però abans d'arribar aquí, Martí, parlarem de l'estil. Ara el que feu, això que escolteu, és electropop. No? No sé, barregeu estils, us definiu pròpiament com electropop o què us agrada
sí,
fer?
Sí, sempre hem tingut el problema com una mica de com definir-nos. Al final, pues és això, som quatre persones amb gustos molt diferents i jo personalment pues m'agrada més l'electrònica, a l'Eloi li agrada més el rap, la Martina, pues, no sé, divas i coses així... Que, bueno, que cadascú afegeix el seu granito d'arena, no? I al final acabem fent pues, un mix-max. Jo potser, com m'agrada més tota la part de producció, pues, he aportat més la part aquesta electrònica, però després, si veieu les melodies, les lletres, tot, o sigui, té moltes influències de molts gèneres.
El que sí que em sembla que coincidiu tots és en aquest tarannà, com diu vosaltres mateixos, i us definiu, en aquest tarannà de jarana i petardeo. Això del petardeo...
És ser una mica trapella. I liar-la una mica quan estem a l'escenari. Ens agrada que la gent s'ho passi bé i portar la festa amb nosaltres una mica.
Ah. Sí, sí. Bàsicament és això, ganes de passar-s'ho bé amb una mica de trapelleria i posant-nos una mica de màscara que no ens posem quan estem a sota l'escenari, a sota. No, normalment no estem a sota, no? A baix.
Però... Mira, parlant de concerts, abans em deia, la Carme deia això de tocar a Madrid, abans m'heu dit que heu tocat, pel que sigui, al País Basc.
Sí.
Així que, o sigui, porten menys un any i han fet un concert internacional. No sé si també el fet de cantar en català, segurament tothom pot pensar al principi que limita, al final hi ha molts grups que toquen a molts llocs i canten en català. No sé si us ho plantegeu, aquesta carrera gairebé metagòrica de menys un any ja esteu a final d'un concurs important a Catalunya, heu tocat al País Basc, fora de Catalunya. Us heu plantejat també això, sortir una mica dels territoris on es parla català, diríem?
Per què no?
Sí, totalment. O sigui, a veure, a Euskal Herria, evidentment, va ser en part perquè ja coneixíem gent a través de Cronopios i els vam passar les cançons, els vam dir, ei, estem en aquesta moguda, a veure què us sembla, no? I realment tocar, o sigui, tocar fora dels Països Catalans o anar, jo què sé, a Euskal Herria realment és molt xulo perquè ens cuiden molt i tenim com una espècie de germanor molt, molt bonica i bueno, pràcticament a qualsevol lloc que vas amb un trans... vull dir, un viatge llarg, sempre et cuiden molt bé i llavors això és molt xulo.
Parlàvem de les cançons i dels concerts en festius, d'aquesta part més festiva, també de les lletres, no sé si un toc d'humor també, aquesta obsessió amb el menjar, no sé, com componeu? Perquè evidentment l'Adrià sí que és el que fa més la producció, però com és una composició d'una cançó? Ho feu bastant en grup? Algú porta una idea, després es desenvolupa?
Sí, és bastant col·lectiu, o sigui, el procés de composició és una mica... Idees musicals en tenim tots i estan allà sobre la... O sigui, estan... I les creem des de zero tots, una mica. I llavors l'Eloi sí que fa... L'Eloi fa les lletres perquè escriu molt bé.
Bueno, faig les lletres perquè ells no volen fer les lletres. Jo els he dit molt cops que les fan fer.
Sí, o sigui, t'ha tocat el marrón.
M'agrada molt, eh? No em defujo d'això, però jo els animo sempre i bueno, ja caurà.
Algun dia. Però bueno, la veritat és que participem els quatre. I després l'Adri sí que té el paper superimportant de la producció, que els temes no serien el que són sense una bona producció.
Tots claríssim. Els temes tenen videoclip? Sí. Tots?
Sí. De moment, sí.
Us ho passeu bé, eh? Tinc la sensació, eh?
Sí.
Molt, la veritat. Sí.
A més, tenim la sort de comptar amb el Pablo Marqués, que és un amic nostre i que ens està ajudant moltíssim amb tot el tema del vídeo i que s'hi posa com si fos un membre més del grup, saps?
Deixa'm que pregunti, perquè ho ha dit la Martina, també ho ha dit l'Adrià, que parlen dels concerts i parlen d'espectacle. Clar, jo quan es parla d'espectacle, m'imagino una posada en escena que de vosaltres no la conec. Què és el que oferiu perquè el concert sigui més que un concert de música i que sigui un espectacle?
Mira, el primer que ens diu molta gent és que el que els flipa de Partir Peres és que mai saps qui... O sigui, no és que hi hagi un protagonista, són quatre persones molt diferents, amb energies molt diferents, però tipus molt fortes, i com anem canviant d'instruments, ara canta aquesta l'Eloi, perquè cantem els quatre, ara canto jo, ara la Martina, l'Helena, i com aquesta com hipnotització, no?, d'un escenari que a la gent li agrada molt.
És dinàmic, no?
Sí, és molt
dinàmic.
Que no hi hagi un líder, una líder, sí, sí. I llavors, això, a banda dels concerts, no sé què busqueu amb les cançons, en concret, si teniu un objectiu a l'hora de fer cançons, el simple fet de passar-s'ho bé, teniu un missatge, diríem, com a grup, o no us heu plantejat?
O sigui, una mica...
Que t'ho pregunto l'Eloi perquè escriu les lletres, eh?
No, sí, sí. O sigui, sí que surten... Sí que les lletres tenen totes... Vull dir, alguna cosa que explicar i tenen una mica... Intentem que tinguin un cert missatge, però no en si, perquè haguem pres una decisió conscient d'això, tot i que una mica, però... Bueno, sí, de fet sí que hem pres una decisió conscient de que volem tenir un cert missatge o explicar alguna cosa més que vagi més enllà del pur entreteniment, perquè com que les cançons en si mateixes, doncs, molts cops no poden sortir d'allò que les fem produir, que són un producte, una mercaderia, no? Si no ets capaç d'alguna forma de trencar amb això i nosaltres doncs, triem doncs, aquesta espècie doncs, de propaganda o de missatge, doncs es queden en això, en reproduir la mercaderia que són. I la gràcia doncs, de tenir una mica de missatge és que pots trencar fins a cert punt, eh? Tampoc ens flipem, però fins a cert punt amb això.
No sé si cal afegir alguna cosa més. Nervis, no? Això el dia 16, el veredicte estarà ja...
Sí, una mica, encara no, però jo crec que sí que estarem nerviosos. Sí, jo crec que sí.
Sí, les hores abans, segurament, més que ara, que encara.
Sí.
Doncs, Partir Peres, que tingueu molta sort, que vagi molt bé, i ja sabrem, tindrem notícies de com ha acabat aquest Sona Nou. Martina, Eloi, Adrià, també saludem a l'Helena. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Martí.
A tu, Carme.
Acabem i acabarem amb Avui Kebab, eh? Parlem de menjar. Doncs Avui Kebab és un altre dels temes dels Partir Peres.
Que som molt feliços i el futur encaminant. No tinc ganes de ratllar-me, que tampoc cal comparar. Gato, poso Thermomix i ara em truquen per pintar. Fa 4 setmanes que em vaig instal·lar a Pambel. Tinc fotos molt guapes, però no sé quina posar-me. Ara m'he estressat, molts missatges encallats. Entre el curro i el quedar, crec que potser peto cable. Una cita, una altra cita i mai passo de dos. El que és mono no m'excita i al revés tampoc. Ara estic sense plans.
Bé, doncs fins aquí ha arribat el Faves Comptades d'avui. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos demà més quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Fins aleshores, acabeu de passar un molt bon dia. Adéu-siau.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es. Una vida, una altra vida. Avui passo de
Ràdio Sant Cugat.